Molt bones tardes i benvinguts. Això és S.I.M. Music. Molt bones tardes, benvinguts aquí a l'SIM, si veieu aquí l'informatiu musical com cada dissabte, i que, bueno, ens espera bones notícies també, no tantes bones notícies a panorama musical, però, bueno, el Jordi ens farà un resum de tot. Jordi, bones tardes.
Bones tardes, Manu, oients, família diversa. Arribem tard, moltes vegades a l'SIM tampoc és la nostra intenció ni la base del programa està 100% fidels a l'actualitat, ho intentem en la mesura del possible, i aquesta vegada és fins i tot una miqueta dolorós no arribar a l'hora. La setmana passada es va conèixer el traspàs de Steve Albini, un conegut productor, com molts ha pogut veure fins i tot als mitjans generalistes, perquè, clar, una persona que treballa amb gent com la Pijota Harvey, com els Nirvana, com els Pixies... Fins i tot, que encara ho estic assegurant-me ara que ho estic dient bé, perquè és que, clar, és, també estic que també hi ha alguns llocs que fins i tot va fer tasques treballant al disc de Fragile de Trent Reznor. Clar, no estem parlant d'un músic qualsevol, no estem parlant d'un productor, no li agradava que li diguessin productor, ell era un enginyer de so. I, clar, en un espai en l'SIM, que ja sabeu que tenim un especial carinyo pels productors i digue-li productor, digue-li enginyer de so, que cada vegada que els donen un premi, ja sigui als Grammy o als altres, cara comencen a veure que quant d'important és aquesta figura de la persona que s'ocupa de definir una sonoritat més enllà dels grups, perquè entenem que els grups i els artistes són els que diuen vull sonar d'aquesta manera o d'aquesta altra, però és que Steve Albini era aquell que dibuixava com volia sonar la Pijota Harvey al Rate of Me, com volia sonar de Jesus Lizard, com volia sonar de Breeders, com volia sonar el Jason Molina, el Jarvis Cocker. És que la llista és impressionant. I repeteixo, farem referència als grans noms, a les produccions que li han valgut que tota la premsa musical mainstream es faci ressò d'aquest artista que quan l'escoltem en les bandes, en la seva banda Big Flag, que tenia un parell Big Flag i després tenia Shellac, doncs veus que la tasca de Steve Albini no es pot reduir a unes quantes línies d'un obituari o del que puguem arribar a dir aquí a la CM Music, que posarem no res, dos temes, una producció per a d'altres i un tema dels seus. Intentarem repassar una mica tota la tasca que ha fet aquest músic, repeteixo, i productor coneguda la foto, la seva foto és amb el mono de treballar dins del seu estudi. L'últim que tenia era un estudi propi que les bandes passaven perquè buscaven la producció i el so que treia Steve Albini. Una gran pèrdua per la música popular i, repeteixo, no era dels que agafava la guitarra, però sobretot és que quan es posava darrere els controls era capaç de fer bastanta màgia. Si no, escolteu el Surfer Rosa de Pixies, escolteu... Bueno, l'Inútero de Nirvana té una mica d'història a la producció, el que va passar després, però agafeu el de Shellac, Fugazi, Sonic Youth... És que potser pels més jovenets costarà d'entendre, però aquest senyor va marcar tota una època dels... Què, Manu? Començaments dels 90... Bona part dels 90? Tranquil·lament, finals dels 80, començaments 80, 80, dels 90...
Sí, sí. Una mica, ja tenia 61 anys i bueno, tenia molta carrera, sí, sí.
tenen molta carrera...
Des de molt jove.
I reconeixement, això sí, eh? Ara ens en recordem pel seu traspàs, però ja en Vider, un d'aquells productors de referència, aquí l'ECM potser fem massa força en el Rick Rubin, o potser ens centrem massa en el Rick Rubin, que és bastant estrellita, i l'Steve Bannon era més aviat de, repetir això, posar-se al món de treballar i treballar i de produir, ja sigui grans bandes, mainstream, però també gent del poc coneguda, però que ell disfrutava moltíssim gravant. La dada que posen és, ha estat en això de prop de 1.500 bandes. Déu-n'hi-do la tasca que va fer Steve Albini, que el passat cap de setmana, un atac de cor fulminant, se'l va emportar. A part d'això, l'SIM, doncs hem de parlar, volem parlar d'un festival que moltes vegades no en parlem, però que aquest any toca parlar d'Eurovisió. Escoltarem la representant irlandesa, parlarem de la influència de Rammstein a Eurovisió, ja hi era l'any passat i enguany també, i escoltarem el que es va emportar el premi i deixarem de banda totes les qüestions extramusicals però que es van colgar al festival d'Eurovisió el passat també i el passat cap de setmana. I marxarem escoltant el nou single de Hints i també el single d'avançament de la pel·lícula, sí, he dit pel·lícula, no de disc, sinó pel·lícula de Ghost, que aquest estiu trauran un concert en format cinematogràfic, no s'hi posen per poc, i seguint una mica el tipus d'esdeveniment que ja ha plantejat Metallica i altres artistes, en aquest cas Tobias Forge s'uneix amb aquest nou esdeveniment dels Ghost, que com sempre serà un espectacle. O sigui que, Manu, quan vulguis, comencem. El passat dissabte saltava la notícia el traspàs de Steve Albini. A tot arreu, a mitjans generalistes, s'assenyalava com a productor i músic estadounidenc. Lo segon, està bé, era músic. El productor, sí, però era una paraula que a ell mateix no li agradava. Era un senyor que moltes vegades donava entrevistes, escrivia textos, perquè també va fer una mica de periodisme musical, Steve Albini. I no li agradava aquesta idea del productor que es posa darrere la taula i dona quatre consells. A molts ens ve la imatge del cap de Rick Rubin, tot i que el considerem un gran productor. Steve Albini era de posar-se el mono, d'anar a treballar i dir, venga, va, com muntem això perquè soni d'una determinada manera i soni el millor so possible, siguis una banda independent o siguis un gran grup. La seva carrera comença amb els seus grups propis, sobretot amb l'ambient rock i punk, com escoltarem d'aquí una estoneta, amb Shellac i Big Black. Shellac últimament s'havia fet un nom bastant paral·lel al del Primavera Sound. Veurem què passa el de Big Black, més associat a l'escena punk que tant agradava a Steve Albini. L'èxit, però, com a enginyer de so, li ve gràcies sobretot a partir del 1988, o sigui, no havíem entrat a la dècada dels 90, que amb els Pixies Surfer Rosa canviaven moltes coses i també una determinada manera de sonar. Sembla que el Kurt Cobain s'hi va fixar bastant en com volia que sonés el Nevermind del 1991, que no està produït per Steve Albini. No seria estar al final de la banda, In Utero, el 93, que en aquest cas sí que es creuarien els camins de Albini i Cobain, d'una manera una mica estranya, perquè sembla que el grup tenien algun dubte respecte a com podia anar l'experiència, no van quedar gaire contents, van escoltar una miqueta més el disc i la cosa els hi va agradar més i el van deixar escoltar-lo abans que es publiqués a Amics, però sembla que a la mescla van tocar algunes coses de la producció i no es ven bé la producció que havia pensat i plantejat l'Steve Albini. Clar, després dels Pixies va arribar la PJ Harvey amb el Right of Me, dos llegendes com són Jimmy Page i Robert Plant, el cantant i el guitarrista de Led Zeppelin van demanar-li que es reproduís el Walking into Clarksdale, àlbums per a The Breeders, àlbums per a Jesus Lizard. És que la llista és espectacular. Només comentar-vos que en l'apartat de Wikipedia de Steve Albini hi ha un apartat que és discography, que és un enllaç a part, clar, i aquí comença, i primer et diu, com a músic, Jazz Ducky, Big Black, del 82 al 87, Rape Man, del 87 al 89, Shellac, del 92 al 2024, i clar, arribes a San Audio Engineer, no diu producer, diu Audio Engineer. Ja sé que potser estic incidint molt en aquesta característica, però és que, clar, a partir d'aquí hi ha Urge Overkill, això abans d'entrar als 90, el Surf Ferrosa, com us deia, els Hate of David, Dust Bowl, que és una banda que no reba treure un parell de discos, però resulta que allà hi havia un tal Justin Caproderick, que és el cap pensant de Godflesh, i en aquest disc hi ha un tema que es diu Dog Day Sunrise, que uns tal Fear Factory van versionar uns anys després. El 89 trobem de Jesus Lizard Boss Hawk. Et sona, Manu, Boss Hawk?
Sí, Boss Hawk, sí.
És que són els discos de Boss Hawk i també sí. Hi haurà els del Blues Explosion.
Boss Hawk va treure el primer àlbum, sí, cap al 96-97, que va tindre...
El 89 va treure un EP, sí, un 12 polsades.
Space Hawk, que va ser el...
Arriba als 90 i comencen forts. The Breeders, Pot, pam, aquí ho tens. Tad, Sal Lil, Good Vals, Pig Face, és que aquí The Merchant, The Lizard, Super Chunk, repetint...
Quin disc era de Urge Overkill? El Saturation, no?
Quin?
De Urge Overkill. He sentit que deies Urge Overkill.
Sí, Urge Overkill és el primer, el Strange Eye.
Ah, primer.
Credited al Wet. No es van ni creditar ni com a Steve Albini, no? Van posar els Mule, els Helmet i els 90 amb el... Meantime, és que és Fugazi, no s'entén el pop rock dels 90 sense la sense el so de Steve Albini. Clar, era algú molt, molt venerat i molt... Clar, hi ha bandes com des de Jesus Lizard que cada 4 anys van sortint perquè gravaven amb ell. Clar, la pèrdua, repeteixo, és molt, molt... molt potent. No era gaire amic de la música electrònica, sinó tot el contrari, i del mainstream lo tenia bastant fixat, tot i que, repeteixo, havia treballat amb grans bandes, eh? Perú Casal, el 96, Pansy Division, que és un grup de una mica de conya. Clar, és que el 99... Em fa gràcia perquè aquí no surt com a enginyer i en el canvi dels crèdits de The Fragile sí que apareix. Neurosis, fins i tot tocant temes de metall. Mira, el John Spencer Blues Explosion, l'Emergency Call from Japan, també compta amb la seva producció, i també l'Extra Acme USA. Només 7 cançons, però bueno, és algo és algo. El 2000 continua amb Neurosis, amb Manu Nastroman. És que podríem passar bona part del programa només repassant el que havia fet, el que havia gravat el... Steve Albini, repeteixo, els seus estudis elèctrics de Chicago, que s'havia muntat ell, i primer era una cosa mica estranya perquè la sala de gravació i la taula estaven molt separades, estaven en un pis separades, a vegades això ho fan els americans. I clar, la patacada, repeteixo, pel panorama musical és directament que s'ha mort una llegenda. Per veure com sonava o un dels seus primers grans èxits de producció aliena, o sigui, no de la seva banda, l'escoltarem d'aquí un moment, el que fem és marxar cap al 1988, t'ho dic bé, amb els Pixies, que es donaven a conèixer, crec que no és el seu primer, o sigui, Manu, és el seu primer disc dels Pixies, el Surfer Rosa, on destacava la música, la proposta que feien els Pixies, però també com sonava aquesta proposta, i s'obria així. I no deixem parlar de Steve Albini, perquè fins ara només havia repassat la seva discografia com a enginyer de so fins als 90. Als 2000 trobem alguna cosa, home, curiosa, no? Perquè quan als 2000 ell ja hi entra com un productor molt important, el de Inutil el va acabar de situar dalt de tot, però a la dècada dels 2000 també va treballar amb algunes bandes que es van repetint, els Neurosis es van repetint, a vegades treballant amb gent del món del metall, com el 2005 amb la gent dels High on Fire, produint el Blessed Black Wings, movent-se, repeteixo, entre el rock, el metall, a vegades fent alguna ullada al pop, molt poquet, quasi tot són bandes, repeteixo, de del pop o, ai, perdó, del metall o del rock, To 12. Al 2009 trobem una petita curiositat, o no tan curiositat, ja que es va encarregar de produir el disc Payola dels bascos Berri Txarrac, el mateix any en què també s'ocupava d'aquest rock espiritual, si voleu dir així, dels Om, amb el seu God is Good, a veure si ho dic bé, God is Good, d'acord? Un disc molt, molt recomanable. El 2010 va continuar treballant amb gent com, per exemple, el Brand Newman i The Broken Arrows. Hi ha noms que no són molt perquè ell treballava molt també amb bandes desconegudes, el que habitualment es diu lo underground. Doncs ell sempre estava disposat a treballar amb bandes, fossin o no fossin conegudes, per aquí tota aquesta gent que repetien, alguns repeteixen els Neurosis, el 2012, cada 4 anys ells, la trobadeta amb el senyor Albini, també trobem gent més coneguda ja de cara a anys propers, o per exemple me'n vaig al 2018 de Breeders, All Nerve, com no, comptava amb la seva producció. L'Andy Pratt també va comptar a Fortress Disruption, també és del senyor Steve Albini. El 2019 havia ajudat a donar dimensió sonora a la proposta de Suno, que és una banda de metal experimental bastant, bastant increïble. I ja les darreres produccions dels darrers anys, l'any passat sense anar més lluny, es va encarregar del The Above de Cody Orange, aquesta jove banda de metall que semblava que havia de ser la nova gran proposta metalera americana. També els Liturgy, el darrer disc de Liturgy de 2023, i el 2022 doncs Nina Anastasia o Crepsians. O sigui que repeteixo, prop de 1.500 bandes, algunes que estan inscrites a la Wikipedia, que la veritat la llista fa por, veus la tasca que ha fet. Si busqueu per internet veureu que opinava de tot i amb tota la tranquil·litat del món, es mostrava molt contrari a les grans discogràfiques. S'explica la història que quan el Kurt Cobain, com us he explicat abans, volia que produís el seu darrer disc, l'Inútero, el primer que van rebre va ser un no. I un no justificat, és no vull que els de la discogràfica es posin pel mig a l'hora de gravar. El que va fer va ser emportar-se'ls al mig de l'Amèrica Profunda i en 6 dies gravar un disc, que és Inútero. Després, repeteixo, ja us he comentat el que va passar, van canviar algunes, la banda no li va acabar d'agradar, van canviar algunes coses a la masterització i no és ben bé la producció de Steve Albini la que se pot sentir en el disc, que és un clàssic perquè és el darrer disc de Nirvana. Però repeteixo, que diu Nirvana, diu Piso de Harvey, diu Jarvis Cocker, no tornaré a repetir tot el que he dit fins ara perquè és seria molt repetitiu, però estem parlant i espero que hagi quedat clar que Steve Albini és una gran, gran figura de la producció de la música americana, però des de la banda de la producció i l'enginyer de so, perquè veieu lo important que és les persones que fan, que prenen les decisions i que ajuden a que els discos sonin com sonin. Està molt bé lo del veteran producers, sense cap mena de dubte, tothom ha de poder expressar-se, però hi ha gent que en el tema de la indústria musical n'ha sabut molt, i Steve Albini és un d'aquests exemples a seguir i a tindre en compte, una figura que se'n va anar al passat cap de setmana. Marxem amb una de les seves bandes, marxem amb Big Flag i aquest Kerosene, perquè sentiu la veu també i la guitarra de Steve Albini, que també era músic. I anem ara a l'altre gran tema de la tarda, que ens fa fins i tot dos notícies que ens han fet canviar l'estructura habitual de l'SIM, perquè hem posat dos temes a la memòria d'Steve Albini, i ara escoltarem dos temes del Festival d'Eurovisió. No penso dedicar ni 30 segons a tot el tema extra musical que es va colar al festival, però que va perillar, o si no va fer perillar, doncs va fer que una gala més o menys plana o molt semblant a relativa a altres anys agafés cert interès per tot el que podia, per els elements sorpresa no guionats que podia tindre. Més enllà d'això, al final va guanyar Suïssa, en segon lloc van quedar Croàcia i en tercer Ucraïna. Què més comentar? Home, doncs sí, comentar un parell de coses que sí que ens deixa Eurovisió. La primera potser no és tan òbvia, però la influència del món del metall i especialment d'un grup que es diu Rammstein, jo trobo que ja és clara i evident i repetida. Si l'any passat era el... A veure si ho trobo. Com se deia aquell noi? Carija amb Cha-Cha-Cha i el seu jersey només de mànigues amb el tatuatge de Rammstein a prop del cor, i un tema doncs que sonava molt a la banda alemana. Enguany la cosa no és tan òbvia, però si tu agafes el que va quedar en segon lloc, el Baby La Sagna, el tema Rim Ting Tag Dim, resulta molt familiar a cert tema de la banda alemana del seu primer disc, el Herzeleid, un tema que està al final del disc, potser per això a la gent no li sona tant. És el tema Leitzeit i sona molt, dius, és que hi ha gent que ho ha vinculat al Links by the Sphere del disc Matter, però jo crec que s'acosta més a Leitzeit. L'estructura és molt, molt, molt semblant, Ei, que no passa res, que és lo bonic, és veure com la Rammstein, que jo entenc que estan ja tocant el seu darrer gran tour mundial, o penúltim, si anant molt, molt bé, bàsicament perquè uns quants ja tenen 60 anys, no és per res, però un concert de Rammstein no és anar un concert que requereix una activitat física important, bàsicament perquè amb el foc que gasten, Déu-n'hi-do la calor que fa. A part d'això, queda clar i es constata que Rammstein influeix en una part, no només Rammstein, sinó, i aquí ja vaig a la cantant irlandesa, que que no, va quedar en sisè lloc, entenc, la Bambi Took, amb el seu Domsday Blue, que escoltarem d'aquí un moment. Aquí la influència és una altra. Aquí anem a mirar més. A mi em recorda molt a la Pupi. I dieu, home, qui és la Pupi? Pues la Pupi és una artista americana que a vegades fa metal, a vegades fa pop, tot molt fosc, tot amb molta poca llum, i que hem d'escoltar més d'una vegada, més de dos aquí a l'SIM. Fa un parell de setmanes, sense anar més lluny, una col·laboració amb els... Ara no em sortirà el nom, bueno, ara sí que no. Els de la Dead Peter of Mine. Aquesta, una de les bandes de metalcore que no és Bring Me to the Horizon, però que també està a Batomen, ara sí que em surt, vale? Una col·laboració amb Batomen i algú més, i a mi és que m'ho recorda moltíssim. És més pop la Bambi Thug? Sí, és més pop, però no deixa de ser ni estèticament i sonorament Déu-n'hi-do. Que hi ha coses més extremes, com la Banshee? Sí, hi ha coses més extremes, però que es mouen en aquest territori estètic de gòtic de nova generació, o gòtic del segle XXI, digue-li com vulguis, que barreja fins i tot una miqueta d'estètica Barbie, però enfosquida, of course, i que, escolta, li ha donat molt bons resultats. Tampoc ens ha de sorprendre tenint en compte que l'Ordi al seu dia es van emportar van guanyar a Eurovisió amb una cançó de rock i anant disfressats a l'Oguevar. O sigui que aquesta influència hi és i cada any es va repetint. Per tant, aquesta tarda de dissabte comencem aquesta petita anticrònica d'Eurovisió amb la Bambi Thug i aquest Domsday Blue. Thought I could love I no deixem l'Eurovisió perquè anem a veure què va passar a dalt de tot i hem passat del segon lloc. I el primer, la sorpresa va ser que el jurat, el públic, va donar molts vots a Israel, que sempre acaba pels primers llocs. En aquest cas va ser el cinquè, però l'any passat va quedar de tercera, si no, sabeu que miro les dades. Van acabar en tercer lloc, o sigui que és habitual que normalment Israel quedi en aquesta posició, però no, al final el premi, i l'any vinent vol dir que Eurovisió se celebrarà a Suïssa, va ser per Nemo Medler i el seu Decode, que amb un missatge clarament LGTBI+, doncs va acabar emportant-se el premi en una gala, doncs, amb un joc de llums espectacular, que ja els agradaria més d'un grup i més de dos. Va fer especial gràcia, repeteixo, el Baby La Sagna de Croàcia, perquè va fer servir molt foc. No sé quin grup alemany fa servir molt foc també en els seus directes. I queda, doncs, després d'una edició amb tanta pressió, podríem dir, mediàtica, a veure com anirà de cara a l'any vinent, en què des de Suècia es trasllada cap a l'Europa continental, i en un país, Suïssa, que no sé, Manu, tu si estàs molt al cas, no? Però a mi em sona que normalment no ha ocupat llocs especialment alts. No
sé, ara mateix no em ve al cap.
Mira, sembla que l'última vegada que es va emportar Suïssa a l'Eurovisió va ser el 1988 amb una tal Celine Dion. Només te dic això.
I a més era canadenca.
Però bé,
ja
se sap que, bueno, fan això. Aquestes històries. El que fem ara és quedar-nos amb aquest jove Nemo Medler. Ell es fa conèixer amb el nom artístic de Nemo. I veurem què passa amb aquest tema, que podria ser tranquil·lament que fos de collita pròpia, perquè és multiinstrumentista, rapera i cantant suïssa. Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game, I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my poem, so drink it up, my friend. Tell about life, but the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped. Like, oh, let me taste the lows and highs. I ara sí, deixem de banda els grans temes que han centrat aquest TSM. Avui una miqueta més estrany amb l'obituari Steve Albini i aquest mini repàs del que va deixar de ser el Festival d'Eurovisió amb una proposta força trencadora en el mainstream i en l'Eurovisió, com és la de la intèrpret irlandesa, i amb el cantant, amb la cantant Nemo Medler, amb aquest The Code, i aquesta barreja d'una miqueta de Roman Bass, una part de clàssica, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ara sí que volem presentar, abans de marxar, un parell de singles, format habitual de l'SM Music. Primer comencem amb les madrilenyes Hints, el duo format per Carlota Cossials i Anna García Perrote, que publicaran nou disc, serà el pròxim 6 de setembre, i serà un disc format per 10 cançons que han gravat als Estats Units amb el Pete Robertson a la producció i Kaiser Edmunds a la mescla, gent que ha treballat entre d'altres amb gent com The Killers o Wet Leg. El que sí és novetat és que és la primera referència discogràfica que fan sense les altres dos membres del grup, la de Martin i Amber Grimbanger, que van deixar la banda el 2022. I la veritat és que tornen molt fortes, perquè va, i el primer single que treus del teu primer disc, que es dirà Viva Hints, ni més ni menys compta amb el Beck de col·laborador, un artista força conegut a l'escena, per trobar-se sempre a mig camí entre l'escena i l'underground, i que en aquest cas es veu que es van conèixer en una projecció d'una pel·lícula, i que tu, arran de conèixer aquí, col·laboració al canto, i sent ni més ni menys el single d'avançament, repeteixo, del nou single de les Hints, el disc es titularà Viva Hints. A part del Beck, també hi col·laborarà el Graham Chetten de Fountains DC, o sigui que un disc molt marcat per l'experiència americana de les dos madrilenyes. Aquesta tarda, com no, ens quedem amb aquest primer single que es titula Boom Boom Back.
Bueno, Jordi, pues ya está, ¿no? Ya estem arribant al final ja.
Sí, queda l'últim
tema. Pues sí, queda abans dels Ghosts, doncs us faré un repàs de com això que estem escoltant ara, per exemple. Aquest últim treball dels Teenage Christ, que és el tercer treball d'aquesta gent, anomenat Still Love, a finals d'aquest any, sortia aquest disc de rock. Perdó. Després d'aquest disc, que he dit abans, Jordi, d'això que parlàvem de...
del
Nemo i tot això, del guanyador, el moviment LGT, bueno, perquè és el no binari, no era, que és noi?
Sí.
Està del no binari.
No,
però no està inclòs a tots aquests grups, o sí, també LGTB i tot això. També. Està tot dins d'aquests, no? Bueno, ara s'ha anat sumant, diguéssim, no?
Sí, i jo diria...
també està, no?
El no binari. LGTBIQ+.
Bueno, aquí tinc... és un disc, ara us ho explico, perquè és un disc... que és un disc de versions de les germanes Tegan and Sara, que bueno, han agafat i elles mateixes, el que han buscat són grups que toquessin les seves cançons, escollissin cançons d'elles per fer un disc de versions sobre Tegan and Sara, i bueno, hi ha un recull de grups com són Muna, Shura, la Hayley Williams, per exemple, de Paramore, la Sara Barils, les Charges també estan aquí fent versions d'elles, els Bleachers, l'altre dia parlàvem del
Bleachers del Mike
Antonov,
també està, com se diu,
Mark Antonov també està aquí fent una versió de Burn the Life Down. Bueno, un disc, però que bueno,
Jack Antonov.
Doncs bueno, un disc que van treure el 2017 elles amb aquestes versions. I bueno, doncs, tots aquests, aquí fica que tots els beneficis d'aquest disc és per la fundació i la lluita econòmica i per la justícia, per fer justícia i per representar doncs, tot aquest moviment.
El moviment
LGTB,
és...
bueno, aquí fica LGBTQ, Girls and Women.
Clar, perquè és en anglès, en castellà seria el LGT... bueno, a dia d'avui seria LGTBIQ+, que és lo de lesbianes, gais, transgèneres, transsexuals, bisexuals, intersexuals, queer i la resta d'identitats i orientacions incloses en el mes final,
doncs
en el
sí,
plus
doncs,
final.
Doncs aquí van tots els beneficis d'aquest disc, de tota aquesta lluita que demanen aquests grups, organitzacions, bueno.
Aquest col·lectiu.
Aquest col·lectiu, exacte, no em sortia el nom, col·lectiu. Després, un altre maxi single que us he portat dels Jesus and Mary Chains.
Home, és que estic... l'any de Jesus and Mary Chain.
Bueno, ja m'has acabat. Bueno,
estic... No, tira.
Bueno, perquè són maxi singles, són de diferents èpoques, també. I en aquest cas, l'any 89, parlant de productors, abans parlant del senyor Alan Moulder, que també és un gran productor que està, bueno, bandes ja com The Pitch Mode, U2, Nine Inch Nails, bueno, Alan Moulder han treballat ja també amb infinitat de gent. I aquí també estava, l'any 89, produint a... bueno, com dius tu, aquí fica Engineered.
Engineered.
També estava amb aquest disc dels Jesus and Mary Chain, de, bueno, aquí amb aquest maxi, amb el tema Blues for a Gun. Després també la banda que us vaig portar algun dia, també aquesta banda que només havien tret un parell de discos, perquè el seu cantant també va morir molt jove, amb 32 anys, també. Són els School of Fish. També hem escoltat algo d'ells del segon LP. Després també les Lucius Jackson. Te'n recordes de Lucius Jackson? Aquestes noies americanetes que, bueno, el seu dia també, als anys 90, també van tindre el seu ressò, sobretot en bandes sonores. I, bueno, van treure uns quants discos. I aquí hem sentit algo... me penso que era ja de l'últim disc que van treure, l'any 96, me penso, que va ser l'últim que se sap d'elles. Aquest Breakout Through. Bueno, ja està, res més ja.
Déu-n'hi-do. Clar, avui n'havem tan carregats d'Eurovisió i...
bueno, volia portar alguna cosa, sí, aquest de, ara després he pensat, no?, amb Steve Albini, portar doncs alguna cosa de... algun disc que tinc també de la producció d'ell, com aquest primer disc dels Breeders, bueno, també està el de Pixies, també, però bueno...
No, repeteixo i reitero i ho diré totes les vegades que calgui. Steve Albini va marcar una època. El seu treball tècnic que no se sent, bueno, sí que se sent, però clar, és allò de, és que com sona això? No és que sona un do, un acord de mi menor o una nota molt alta, és com aconsegueix que sonen els instruments. I clar, cada instrument per separat
i
la màgia,
que
és quan sona tot junt.
I aquella manera de fer música, no?, que fins llavors no s'havia sentit.
M'ho he deixat de dir, però potser ja se sona. Era un senyor que lo digital, a part, ell treballava sempre en analògic i en com posem els micros i els com allunyem els micros de l'ampli i quin micro posem, a quina distància el posem perquè soni d'una determinada cosa. El mono que es posava per treballar no era perquè sí, era perquè un senyor que s'arromangava. A l'hora de fer música, sí. A l'hora de fer música pop, sí. A l'hora de fer música underground, sí. Perquè creia en aquesta música i, repeteixo, cada vegada que podia, tot i que treballava per les grans multinacionals, era l'últim que volia, però clar, s'ha de menjar, no?
Pues sí, clar.
Això suposo que és fàcil d'entendre. O sigui que, Manu, em toca tancar a mi i tanco amb una banda que està marcada a convertir-se en una fita d'aquests 2000. Estem parlant de la banda Ghost. No hi ha nou disc, el que hi ha és nova pel·lícula. I sí, ho he dit així. Nova pel·lícula, Right Here, Right Now. No és Right Here, Right Now, com seria la cançó del Fatboy Slim. No, és Right, el Ritus aquí, Ritus ara. Es pot imaginar, parlant dels Ghost, quina mena de ritus estem parlant. És tota una cerimònia, com són els seus concerts en directe. El que sembla és que la història anirà una miqueta més... Hi haurà un concert, per descomptat, però és allò que afegeix una miqueta més d'història. Si tenim en compte que Ghost, des de fa una colla d'anys, va traient alguns vídeos, no musicals, però que expliquen la història del personatge, del capità... Cardenal Còpia i companyia, amb dos o tres personatges que formen la particular història de Ghost i del cantant del grup. El que es arribarà als propers, el que es podrà veure el 20 i el 22 de juny, és aquest Right Here, Right Now. La veritat és que en força cinemes de les cadenes Kinépolis i Cinesa, això sí, en versió original en anglès, per exemple, perquè us fa una idea, a la... Aquí a Catalunya es podrà veure a Cornellà del Llobregat, a Mataró, a Terrassa, a Barcelona, of course, i fins i tot a Castellà de la Plana es podrà veure aquesta pel·lícula dirigida per Tobias Forge, el líder de Ghost, i també Alex Ross Perry, que és un dels goals d'aquests músics que l'acompanyen, que són uns músics espectaculars, pel que en saben. Saben un rato tocar i són capaços de mantindre l'anonimat sota les màscares i disfresses que van portant allà del concert. El concert pròpiament dit, el que va servir de base, es va enregistrar fa el setembre de l'any passat als Estats Units, en concret al Kia Forum de Inglewood, a Califòrnia. I com es podeu imaginar, comptarà amb alguns dels temes bàsics d'aquesta banda. Ja no penso en el Cirice, que els va donar molt a conèixer quan giraven en Metallica, però és que ara ja tenim prou repertori i entitat com per tirar endavant un show el sol. Si no us ho creieu, aneu al cine aquest estiu, aquest juny, i veureu com el Papa Emeritus, el Tobias Forge, Papa Emeritus, quan puja dalt de l'escenari, ofereix un espectacle de rock que... més enllà del que estem habituats a veure i amb una qualitat al·lucinant. Si no, de la mostra marxem amb un exemple, que és el single d'avançament de Ghost. La setmana que ve, més i millor.
Gràcies, Jordi, i amb ells marxem. Això és Absolution. Bon cap de setmana a tots.
Dying to reach the center. California!